sort hem de constatar que internet, la tecnologia i les xarxes socials no són en absolut incompatibles amb la creació artística, les petites empreses, els llibres i el tocar paper. Al contrari, tenen una relació fluida i, sobretot, diríem, molt fructífera. De l'Sketch Note a l'Urban Sketch, passant pels diaris Bullet i per tantes i tantes idees i activitats que passen de manera natural del món digital al físic i a l'inrevés. Avui tenim sobre la taula, aquí físicament l'estic tocant ja, mira el soroll, soroll de fulls, això és molt digital, però ja faig soroll de fulls, un llibre de paper que recull un munt de petites històries de creativitat empresarial que estan molt relacionades amb internet i les xarxes. La Cristina Camarena és una de les autores. Hola, Cristina, què tal?
Hola, Mariola.
Cristina Camarena és emprenedora i formadora d'emprenedors i editora. Fundadora de Quirei Editorial. Té la pàgina quirei.com, que a Twitter és @quirei i a Facebook Quirei Editorial. També té la plataforma online lamirada.info.
Quirei, això s'escriu K-I-R-E-E-I. Hola, Cristina.
Hola, Mariola.
Expliques que després de 23 anys dedicada a la docència, coincidint amb la teva maternitat, vas decidir emprendre una nova aventura i crear fa uns 10 anys un blog, no?
Començarem amb un blog. Jo vaig continuar també amb la docència, ho vaig fer en paral·lel, i el blog era una mica fer algo que també m'agradava, que era creativitat, il·lustració, fotografia, disseny, i ens va agradar tant aquest projecte que finalment s'ha quedat consolidat i ara he aparcat una mica la docència.
Bé, no sé, escolta, t'has tirat ja a la piscina. Quirei vol dir vell, què vol dir? Sí?
Vol dir vell, bonic, en japonès. En aquella època, i encara... hi havia com una tendència japonesa de les coses belles, de les coses boniques, i van buscar aquest nom en japonès perquè encaixava molt bé.
T'he de dir que no ets la primera que arribes aquí al pop-up i amb la maternitat tens un canvi a la teva vida, de que tens un fill, però a més també canvies de concepte, no?, una mica.
Sí, és com un moment molt revolucionari, molt... tindre un fill, et planteges moltíssimes coses... Jo tenia 37 anys aleshores, soc mare soltera, i vaig fer com un còctel molotov, no? Va ser com fer un canvi de vida molt, molt potent.
Una de les altres de les curiositats, no, d'aquest pas que has fet també és un pas molt atrevit, no? Perquè normalment és a l'inrevés i tu has anat de les coses físiques que es traspassen a la xarxa, no? Com ha sigut això?
En un principi anava a ser digital. No tenia plantejat que seria fins ara, en aquests moments, una editorial en paper, però al cap de 2 o 3 anys de veure que tenien molts seguidors, van pensar que Quirei tenia que estar en paper i era una cosa... Per a mi, tindré una editorial és com un somni. Aleshores, ha sigut una mica orgànic amb les coses que a mi ja m'agradaven de tota la vida.
I ara has publicat amb la fotògrafa Montse Mármol el llibre Pequeña Empresa Creativa. Mm-hmm. Per què heu fet aquest llibre?
Aquest llibre és molt Quirei. Al llarg de tots aquests anys hem conegut moltíssims projectes emprenedors. De fet, aquests últims anys han sigut en aquest país... una mica els que més empenta hem tingut a l'hora de crear petites empreses d'aquesta manera. Artesans, dissenyadors, il·lustradors... I jo ja els coneixia tots a través de Quirei. Aleshores, era una mica una celebració de tots els 10 anys de Quirei en els que hem anat durant tot un any a visitar aquestes persones, als seus tallers, a les seues agències, a les seues botigues... I... Una mica he fet dues coses, que és veure-los en persona, desvirtualitzar-los i al mateix temps fer aquest llibre que tenia moltes ganes de recopilar a tota la gent a la que m'estime molt.
És molt gruixut, amb tapa molt dura, que ara cada vegada n'hi ha menys, no? I molt bonic, no?, amb grans fotografies. Clar, totes les empreses que surten aquí cuiden molt els detalls, no?, i tenen molt a veure amb tu, com fas les coses, no?, l'editorial.
Sí, clar. Tant el llibre com... el que hi ha dins del llibre tenen aquest eix vertebrador que és fer les coses amb bon gust, amb bellesa, amb una mica el caràcter slow, que ara tant està tan de moda.
I també la importància de l'objecte, no? De tenir
Exacte.
Una cosa a tocar, no?
Clar, perquè quan ens van plantejar fer paper, fer llibres, no podíem agafar simplement el blog i convertir-lo en un llibre. El llibre ha de tindre un extra, ha de tindre un sentit, uno va a comprar-se un llibre quan ja pot llegir les coses sobre la pantalla.
Són 59 exemples de petites empreses creatives d'èxit. Fullejant aquí alguns dels exemples, i ara parlarem amb algunes de les convidades que surten aquí de protagonistes. Clar, molts d'ells comencen digitalment, però totes tenen com a somni obrir una botiga. Bueno, no totes, no, però vull dir, en general ja no, aquest somni de començar per internet, però al fons vols acabar tenint una petita botiga. Per què això?
Jo crec que el híbrid digital Montreal és una equació que funciona molt bé, perquè amb una de les dues coses queda una mica com a coix. Aleshores, moltes de les botigues online que comencen online acaben obrint una botiga física, i al revés, hi ha gent que obri una botiga física i acaba també sumant-li una botiga online. Jo crec que les dues coses funcionen bé juntes. Igual que Kirei també és un blog digital i també és un llibre en paper.
Al darrere de totes aquestes històries hi ha una filosofia compartida, no? Quina seria? Aquesta potser que dèiem, no?
Sí, quan llegeixes el llibre queda bastant clar quins són els pilars que mouen a tota aquesta gent, i és una mica el fer les coses d'altra manera, el no deixar-nos arrossegar per un món únic de les grans empreses, de les grans editorials, de les grans botigues. Nosaltres volem ser petits emprenedors creatius, utilitzar la creativitat com a eina, com a instrument per arribar a la gent. Queda molt clar també en el llibre que ara mateix que estem en l'economia de la connexió, ja no és l'economia industrialitzada com abans, ara el que més funciona és l'economia de la connexió. Aquestes empreses ho tenen molt fàcil a l'hora de connectar amb el seu públic. Per això les xarxes han sigut tan importants per a totes aquestes empreses, perquè ha sigut la via directa per a tindre tota una sèrie de seguidors que són finalment el públic.
Tot això t'ho pregunto perquè tu també, a banda del llibre, fas formació, no?, per a emprenedors.
També.
Que demanen una mica quines són les claus per aconseguir això. Clar, la paraula emprenedor ha passat diverses èpoques, no?, perquè de vegades hi ha gent que el que critica és sí, emprenedor, és a dir, no sé què fer en aquesta vida i tothom ha de ser emprenedor, i també està com una paraula ja que com desvirtuada, no? Tu apostes per l'emprenedoria?
Jo aposto per la paraula emprenedor. És cert que molta gent té una mica de prejudicis cap a la paraula, com si fóssim tots uns emprenedors super sense ànima, no? I jo crec que l'emprenedoria té moltes vessants, i una d'elles és la de l'emprenedoria amb ànima, que és on s'engloben tots aquests projectes. I més ara, que, com deia abans, l'economia de la connexió és la que més funciona, i per sort, perquè és la que, per a mi, tot aquest tema de màrqueting i tot el que faig amb els emprenedors m'agrada molt, perquè va directe a la psicologia humana, a la humanitat i al cor, a l'ànima i a les coses que importen.
Clar, és que amb l'ajuda de les plataformes i les xarxes socials tens una idea clara. Ets hàbil, ets una persona pràctica, no? Són unes eines que abans no teníem per aconseguir-ho, no?
Les xarxes socials són un instrument. Al darrere de l'instrument ha d'haver algo que tinga pes, ha d'haver fonament.
Essència, no?
Essència, suc. Si no hi ha suc, per molt que tingues l'instrument, no arribes a la gent. Aleshores, el que jo sempre recomano a totes les empreses a les que forme i a totes les empreses en les que parle és que construeixin a partir d'aquest fonament i que aporten valor a l'entorn.
No, i més que també com a usuaris i com a internautes cada vegada sabem més el que és fum i el que té essència, no? Per tant...
Sí, perquè s'olora.
També, sí, també ens hem de posar les piles. Va, fem un parell de minuts de publicitat i coneixem dues de les històries que apareixen en aquest apassionant recull de petites empreses creatives. Atenció, ja podeu començar a buscar-les @myeventconcept i @faunaiflorashop. Són, diríem, la part virtual de la Gemma Fillol i la Marta Pastor. D'aquí a 2 minuts coneixem els seus interessants projectes.
A Catalunya Ràdio i a catradio.cat, Pop-up, amb Mariola Dinarès. Pop-up, amb Mariola Dinarès. A Catalunya Ràdio.
100.000 històries per cantar. 100.000 cançons per recordar al teu costat. Sempre enrotllant-se al parc. No tenen sostre on anar, igual que l'home que dorm dins del caixer del banc. Ell és el més filmat a l'altre cada al carrer, en Joan ja torna a ser. Pimplant de bon matí per passar el fred i diu que no tot és tan important, que encara han d'arribar 100.000 històries. 100.000 històries per cantar.
100.000 milions d'històries.
100.000 cançons per recordar.
És el pop-up al programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Aquesta és la cançó que va donar títol al quart i últim àlbum d'estudi del grup de la Garrotxa, Teràpia de Xoc. Teràpia de Xoc es va donar a conèixer gràcies a Sense Tu, la primera cançó en català que va superar el milió de visites al videoclip al portal YouTube. Una petita història també d'èxit. És una cançó del 2013, 100.000 històries, Teràpia de Xoc. La posem directament a la nostra llista de Spotify. Som Pop-up Cat Ràdio.
Tira una moneda, música al portal. Riu mentre segueix cantant.
Avui descobrint les històries d'èxit que ha recollit en aquest llibre gruixut, amb una olor de paper que ens agrada moltíssim, la Cristina Camarena. I ara sí, ja podem saludar la Gemma Fillol. Hola, què tal, Gemma?
Hola, Mariola.
Gemma Fillol és formadora en comunicació i màrqueting, creadora de la comunitat de dones emprenedores Extraordinària. Té la web gemmafillol.com i a Twitter és @myeventconcept. També té la pàgina extraordinària.es, amb compte a Instagram i Facebook i canal a YouTube.
I com que tenim dones tan digitals, encara té un altre compte a Twitter, que és @GemmaFillol, si la voleu seguir a ella. Què tal, Gemma?
Hola, què tal,
home,
Mariola?
Tens molt de seguiment aquí a les xarxes. Va, escoltem aquest moment d'ella.
Les Extraordinària Talks van a ser tu máster de emprendimiento favorito, donde vamos a hablar de las 10 aristas de emprender, esos 10 temas principales que muy enfocados en
aquí
los pilares.
Aquí és la Gemma Extraordinària, és una comunitat de dones emprenedores, no?
Correcte.
Quin seria el fil que uneix les dones emprenedores? És diferent que els homes emprenedors o què?
Jo penso que no, jo penso que el fil que ens uneix a tots és el talent. Allò, el nostre extra de més, que tots portem incorporat, molta gent li diu superpoders, la màgia, jo crec que és el talent. El que sí que és veritat, que jo considero que hi ha una emprenedoria de gènere. Hi ha molta dona invisibilitzada i Extraordinària, precisament, ho hem creat per donar no només coneixement orientat a negocis, sinó també creixement personal i tot aquest... el que li diem a l'acompanyament, al cercle, la comunitat, no? El que dona recolzament a la dona, que és ajudar-nos les unes a les altres.
Teniu una mena de mantra o lema, no, vosaltres, en forma de coixinet? Si no emociones, no existes.
No existes. Mira, això és una mescla de conceptes, ¿vale? Perquè Gemma Fillol, aquest és el meu lema com a Gemma Fillol, no? I dins del meu camí com a emprenedora he començat i tancat diversos projectes, que començàs molt interessant i tancar també.
N'has tancat, home, però això, mira, als Estats Units són molt fans del no èxit.
Exacte.
Nosaltres sempre volem tenir èxit a la primera. Però
No, és un emprenentatge brutal. I precisament, arrel de My Event Concept, que va ser el meu primer blog, doncs he pogut anar com més ràpid, no? Conèixer aquestes dreceres del fracàs, i vaig crear Extraordinària.
I aquest seria el teu d'èxit?
Sí, bueno, a veure, l'èxit és molt relatiu, eh?
Sí, això és veritat, això
és
veritat.
Però sí, arrel d'aprendre molt a través de Gemma Fillol, diguéssim que Extraordinària va anar d'una manera molt ràpida al creixement.
Tu també ets molt sincera, no? Perquè dius, mira, he comès molts errors, fins i tot una vegada que vaig posar una URL que no anava bé.
Exactament.
I ho dius, i et quedes així.
Exacte, però és que aquest és el secret és fer les coses, no? La gent es pregunta, però i com t'ho fas? Bueno, doncs l'emprendre, la pràctica, diguéssim que és el màster, que tu cada dia doncs vas fent coses i vas descobrint què funciona i què no. És prova-error totalment.
Clar, això vol dir que ara ja saps el que està funcionant. Clar, ara sí que és veritat que cada vegada hi ha més petites empreses creatives, no?
Sí.
De una de les coses que deus buscar és la diferenciació, no?
Totalment.
Quina seria la clau de ser diferent?
Coneixes
a una
mateixa.
Atenció, no?
O sigui, Hi ha diferents claus. O podem cridar l'atenció, fixa't que són estratègies diferents. Em puc conèixer molt a mi mateixa i entendre que és allò que em fa única, que em fa autèntica i em fa diferent, i exposar-me d'aquesta manera, en el cas de que sigui una marca personal, i en el cas del que vulgui crear un impacte molt gran, tot i que sigui efímer, puc fer alguna cosa, doncs, que sigui molt, no sé, un guerrilla marketing, alguna cosa que sigui com molt, molt sorollós, no? Mm-hmm.
En el cas dels exemples d'aquest llibre, tots diríem que l'estètica és molt important, no? Ser visual. I tu crec que vas fer un any de pràctiques a Nova York com a dissenyadora, d'esdeveniments. Estem molt lluny d'allò d'allà?
Estem bastant lluny d'allò d'allà. I això és, bueno, és molt interessant. És veritat que les tendències arriben d'una manera molt ràpida, si més no, l'assoliment de les mateixes i vivint en el país en el que vivim és molt difícil perquè tenim molt pocs recursos. Llavors, no és per tirar-nos medalles, però els emprenedors aquí tenim triple mèrit, perquè amb pocs recursos fem moltes coses. I, a més, hem de lluitar explicant els nostres valors i diferenciar-nos, a més, per potenciar un consum responsable, no? per lluitar o competir amb multinacionals, quan als Estats Units està claríssim que una multinacional no té res a veure amb un creador.
Bé, ara les xarxes ens donen la possibilitat, no?, d'amb poca cosa poder fer grans coses, no?, també és una altra de important, no? Mira, heu pogut sentir dues de les convidades, el que fan és donar consells, no?, perquè et vagi bé. Això vol dir que hi ha realment molta gent interessada en anar aprenent, no? El tema de la xarxa també té aquesta cosa de que ets autodidacta i cada vegada et vols formar, no? I per això va bé que hi hagi gent com vosaltres. El 2008 feu 4 trobades presencials a Barcelona de tot un dia.
Exacte.
Com funciona això?
Doncs extraordinària, cada any diguéssim que traiem un programa i si tu t'interessa, doncs t'apuntes. Aquest any, cada any creem el concepte totalment diferent i aquest any doncs són 4 trobades temàtiques. Ve gent de tota Espanya, perquè pensa que els esdeveniments que creem nosaltres doncs també veuen molt de la tendència americana. És a dir, hi ha molt coneixement, però hi ha molt empoderament i molta inspiració visual. El que tu comentaves abans del paradigma on-off, totalment vigent. És a dir, nosaltres creiem molt en el presencial, en els llibres de tapa dura, no? Però sí que és veritat que les xarxes ens donen un poder d'amplificació brutal, i això és el que hem d'aprofitar.
I els algoritmes cada vegada van més en contra, no?
Els algoritmes...
Odiem els algoritmes, odiem públicament? Sí, no?
Sí. Mira, nosaltres a Extraordinària reivindiquem una mica el trobar el nostre propi algoritme, que no algoritme.
Molt bé, algoritme.
I el donar-nos més me gusto a nosaltres mateixes.
No ho dic perquè ens arriben missatges, per exemple. Emma de xocolata, a través d'Instagram, que segurament és la... Bé, diríem la xarxa d'aquest llibre és Instagram, no? Si hem de dir-ne alguna, molt visual. Diu, catxis, com m'agradaria ser avui al programa? Només 300 seguidors i mira que m'esforço. Això sí, són de veritat. Déu, que complicat aconseguir visibilitat. Jo també un llibre i projecte guapo. M'encanta el vostre programa. Això és el que ens envia Emma de xocolata des del Twitter. Va, saludem una altra persona, la Marta Pastor. Hola, Marta, què tal?
Hola, Mariola.
Marta Pastor és fundadora de Fauna i Flora. Tenen la web faunaiflora.es. A Instagram, Pinterest i Facebook són Fauna i Flora. I a Twitter, @faunaiflorashop.
F5 actualitzar és @faunaiflora. En aquest cas, sense ens hem tret la botiga de sobre, o no? Encara tens botiga.
No, tenim botiga. I bueno, és el nostre principal canal de vendes, la botiga online. Tot i una mica en la línia que parlàvem tant la Cris com la Gemma, la importància de seguir tenint un contacte amb el món real, no? Nosaltres, els nostres productes els comercialitzem a través de la nostra botiga online, però també de botigues físiques. I intentem també fer fires, mercats i participar en esdeveniments per seguir mantenint aquest contacte personal i humà amb el públic, amb la gent, no?
Que clar, veritat, que... exemple d'artesana, feu joieria feta a mà inspirada en la natura. O la joieria, què passa, no? És veritat, la xarxa està plena de joieria creativa.
Sí, clar. Bueno.
Com aconseguir aquesta economia de l'atenció, que es fixin amb la teva? És difícil.
Bueno, jo crec que és una mica, no?, el que parla la Cristina, també ha apuntat la Gemma, és trobar allò en el que ets únic, no?, o que ho puguis expressar d'una forma única, i això passa per l'autoconeixement. A més, jo crec que la natura ja ens ha programat per ser únics, vull dir, ja ens ha dotat d'un codi genètic que no està repetit en lloc de l'univers. Llavors, intentar fer alguna cosa que ja estan fent els altres és directament anar contra natura. Em sembla que és com un esforç encara més gran, no?, que no pas entrar a bussejar dins teu i trobar allò que et fa únic.
Tu te'n vas adonar, Marta, que feies collarets bonics perquè els hi venies a les amigues i els agradaven,
sí,
no?
Sí.
I d'aquí va ser el pas a la xarxa? Va ser un moment o va ser dificultós?
Bueno, va ser dificultós perquè va ser tot com molt d'anar per
casa. Ara et dediques a això només?
em dedico jo al meu company, l'Òscar.
L'Òscar Pérez, no? Sou ara... de Sant Feliu de Pallerols.
Sí,
no?
Ens vam anar a viure a la Garrotxa i ara hi treballa la meva mare, també. Som un petit negoci familiar i després tenim col·laboradors, també, que ens ajuden amb diverses...
Home, perquè veieu el que heu d'una coseta de mira, ven quatre polseres...
Sí, bueno, va començar com un,
el teu
com
negoci,
un hobby
no?
que fèiem a casa, muntàvem els collars a la taula del menjador, quan venien amics els donàvem els alicàtets i tots a muntar. D'aquí vam passar a, primer jo a ser autònoma, a l'autoocupació. Després, al cap de l'any, s'hi va sumar l'Òscar. Llavors, érem un petit negoci familiar, tots dos com a autònoms. Ara ho hem convertit en empresa i ara podem començar a contractar, també. Vull dir...
Ha sigut, o sigui, sou una SL, ja, no?
No, una SCP. Però, bueno, una petita empresa. Però, bueno, tot de forma com molt natural, molt orgànica i amb molta feina, que jo crec que també és algo que hi ha darrere tots aquests projectes que surten al llibre de Pequeña Empresa Creativa.
Suposo que les xarxes socials són fonamentals, no?, per arribar a la gent.
Sí, són un altaveu importantíssim per poder no només transmetre el nostre missatge i mostrar els nostres productes, sinó també per connectar i crear una relació amb la teva comunitat. A mi no m'agrada dir-los seguidors, perquè trobo que és una paraula lletjíssima i crec que, a més, és com si es tractéssim com si fossin lemmings, no? Jo crec que els hem de cuidar i també, perquè en el fons són el nostre patrimoni i són els nostres companys de viatge. I, bueno, és això, és la nostra comunitat i les xarxes socials són un canal molt important per poder comunicar-nos amb ells, transmetre la nostra filosofia i valors i poder interactuar i, bueno, parlar amb ells.
No, sempre ho diem aquí, eh? Millor més qualitat que no pas quantitat.
Exacte.
Els seguidors, com menys, i que conversin i fer-los una mica de cas. També hi ha una falsa creença que treballant per un mateix es concilia millor. És a dir...
Això,
digue'ns què és el que penses tu d'això.
Que és una mentira. No us ho creieu mai. És cert que treballar a casa o treballar per un mateix té avantatges com la flexibilitat d'horaris, no? El fet de treballar a casa, tot això. Però tot això, en un moment donat, es converteix en una arma de doble fil, no? La flexibilitat d'horaris, allò que dius, bueno, puc treballar quan em vagi bé, vol dir que pots treballar en qualsevol moment de les 24 hores del dia, no?
Clar.
Treballar des de casa vol dir que, bueno, poder treballar també mentre estàs preparant el dinar. I quan tens un nen, els nens no tenen horaris.
I clar, llavors... és en feines creatives que t'apassionen també, no? Llavors és com vols estar també molt de temps fent allò...
Sí, bueno. Crec que també en aquests projectes és molt important... comencen com amb l'enamorament... Jo ho veig molt similar com a les relacions, no? No? Comencen amb l'enamorament i la passió, però has de saber convertir-les en amor, perquè després passes per fases... que són difícils i són complicades. I si no hi ha una relació d'amor veritable i profunda amb el teu projecte i de compromís, trontolla i jo crec que s'ha de cultivar.
Doncs escolta, ens ha agradat molt que parléssiu de les vostres projectes amb aquest llibre Pequeña Empresa Creativa, que és un molt bon regal perquè hi ha unes grans fotos i realment és, jo crec que és un llibre inspirador, no? per gent que es vulgui muntar el seu propi negoci i bueno, vulgui veure la part positiva també de fer-ho. Gràcies, la Cristina Camarena és la coautora de Pequeña Empresa Creativa, també la Gemma Fillol, fundadora de la Comunitat Extraordinària, i la Marta Pastor, dissenyadora de Fauna i Flora, joieria artesanal. Gràcies per ser aquí avui.
Gràcies. Gràcies.